Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada. En el dia en què el planeta futbol plora la mort de Diego Armando Maradona, l'home que ens feia anar al Camp Nou una hora abans dels partits per veure l'escalfar. El futbolista que va fer feliç a un país sencer el conduir a l'Argentina a guanyar el Mundial del 86 després de la Guerra de les Malvines i en plena recessió econòmica. El jugador, que va ser capaç a Itàlia d'acabar amb la dictadura dels rics del nord, fent guanyar al Nàpols 5 títols en 4 temporades. Per això, Maradona és déu a l'Argentina i a Nàpols. Figura controvertida, però futbolista indiscutible. El fèretre de Maradona, cobert amb la bandera argentina i el dorsal número 10, està a la Casa Rosada, a la seu del govern d'Argentina, per on es calcula que 1 milió de persones desfilaran durant les properes hores per acomiadar-se i rendir-li homenatge. Avui ens dedicarem a Esports Cope a recordar la seva figura amb gent que l'ha tractat molt de prop des de diferents punts de vista. Maradona centra, monopolitza l'actualitat esportiva a les últimes hores, però hi ha més coses. El Barça, Gerard Piqué, ha decidit seguir tractament conservador i no operar-se. Si tot va bé, per tant, estaria entre 3 i 4 mesos de baixa. Avui, Emili Rousseau ha presentat la seva precandidatura a la presidència del club. S'ha tancat la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. El Real Madrid es va imposar al camp de l'Inter 0-2 i fa un gran pas endavant per classificar-se per vuitens de final. Es complica la vida l'Atlètic de Madrid, que no va poder passar de l'empat a 0 davant del Lokomotiv. Ahir van tancar la seva classificació per vuitens el Bayern de Munic i el Manchester City. A segona divisió juga avui a l'Espanyol a partir de les 7 de la tarda al camp del Leganés, l'Espanyol que vol seguir líder. El Mallorca s'ha posat primer després de superar ahir el Cartagena per 1-2. Es situa 2 punts per davant de l'Espanyol. El Sabadell va perdre 3-1 al Molinón davant l'Sporting, que empata punts amb l'Espanyol. Recordo que el Leganés, a més, està només 2 punts per sota l'Espanyol, així que una derrota avui trauria l'Espanyol de les posicions d'ascens directe. I en el capítol poliesportiu destaquem el partit, el gran partit de Champions d'handbol d'aquest vespre al Palau, Barça-Kiel. Una victòria aproparia molt al Barça a la classificació via directa pels quarts de final de la competició. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre, el Júnior Minguella i el Gustavo Carrizo i les preguntes del dia Esports Cope. Avui us preguntem per la figura de Maradona. Els homenatges a Maradona són merescuts o excessius? Creieu que merescuts, la gran majoria, 65%, que excessius, el 35%. I en clau espanyol us demanem la travessa del Leganés espanyol. Aposteu per la victòria local al 27%, per l'empat al 24%, per la victòria de l'Espanyol, la majoria, al 49%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Us parla Joan Batllori i la pilota, que avui està enganxada a la bota esquerra del peu de Maradona, ja roda Esports Cope.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB, antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Llega el afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida. Porque pasé por todas, pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude. No pude hablar, no pude comer, no pude creer que era verdad. ¿Cómo? vos se me fue un pedazo de mi familia y de cada familia de la Argentina. Claro, los que no nacieron acá no lo entienden. Si nunca les silbaron el himno, les cortaron las piernas o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia para reponerse de una estúpida guerra. Sí, Diego, ya sé que quizás pueda sonarte exagerado, pero este es uno de los peores días de mi vida, porque gracias a vos viví los mejores, los más gloriosos, los más románticos, los más mágicos, los más alegres, los más inolvidables. Diego, soy argentino y hoy necesito estar al lado de otro argentino para no extrañarte tanto.
Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí?
Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos.
Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota.
Doncs hem sentit el document primer, el document homenatge de la selecció argentina a Maradona, que emociona, posa els pèls de punta, i després el fragment d'una entrevista de fa 15 anys del programa La Noche del 10, en la que Maradona s'entrevista a si mateix i parlen del dia de la seva mort. Gràcies per haver jugado al futbol, gràcies a la pelota, es diria Maradona a si mateix, doncs nosaltres el mateix. Gràcies per haver jugat al futbol i per haver-nos fet disfrutar tant. Avui dedicarem el programa a parlar d'aquesta idolatrada, però alhora controvertida figura que és Diego Armando Maradona. Saludo al Manolo Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan.
Alguna cosa que vulguis dir d'entrada sobre Maradona?
Tenim temps?
Home, tenim una mica més de 3 quarts d'hora.
D'entrada, que em va impactar molt, se sabia que estava malalt, no? Però em va impactar. Just arribava a casa ahir després de matinar de Kiev, del partit del Barça davant del Ferencváros, i em va impactar a quarts de 6 de la tarda. I clar, a partir d'aquí, doncs, recordes els anys que va passar aquí i els que vam gaudir amb ell, i també el que ens va fer treballar tant ell com el Jorge Cisterpiller des del 82 al 84. A tota la premsa.
Ho comentarem abastament durant el programa. El que fem d'entrada és anar a l'Argentina amb el company de la Nació, Andrés Eliceche. Andrés, hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué está pasando ahora mismo allí en Buenos Aires. Ya estamos viendo durante toda la mañana esas imágenes de gente, un montón de gente desfilando por delante del féretro de Maradona, que está ubicado en la Casa Rosada, miles y miles de personas, ¿eh?
Sí, así es. Una larga fila que se empezó a armar espontáneamente ayer a la tarde, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en diversos puntos, en el Estadio Argentinos Juniors, por ejemplo, en la esquina de una de las casas en las que vivió Maradona, en el barrio de Villa Devoto, aquí también en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, un punto neurálgico para nosotros los argentinos y los porteños en particular, y luego se fue trasladando hacia la Casa Rosada, como podrán ver ustedes y se pueden ver, creo, que en los televisores de todo el mundo, ¿no? Lo que está ocurriendo, Maradona regala, si se quiere, la última postal universal de lo que fue y nos vuelve a poner en perspectiva de lo que ha significado él como mito popular, ya no solo argentino, ¿no?
Se han decretado 3 días de duelo. ¿Qué más hay previsto para los próximos días, Andrés?
Esa es la primera medida que se tomó ayer, que tomó el presidente de la Nación. Después todavía no ha decidido la Liga Argentina suspender los partidos del fútbol local, que deben empezar a disputarse en su nueva jornada mañana. Ya a esta altura parece difícil que esa decisión se tome. Sí, anoche, por ejemplo, debía jugar Boca, el equipo de Maradona, y en una decisión acertada, la Conmebol decidió postergar el partido de Boca por Copa Libertadores. Así que esa fue la reacción inmediata, digamos. Por lo demás, este velatorio que se está llevando a cabo en la Casa Rosada durará algunas horas más, unas 5 horas más. No va a alcanzar el tiempo, por supuesto, pero incluso si durara días tampoco alcanzaría el tiempo para que todas aquellas personas que están llegando a la Casa Rosada pudieran pasar a despedir a Maradona. El gobierno, en los cálculos que hacía anoche, estimaba que alrededor de 1 millón de personas podían pasar por ese punto de la ciudad, pero el deseo de la familia fue acortar la ceremonia para después tener una última despedida más íntima.
Perfecto. Andrés Aliceche, La Nación, gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
A ustedes, gracias.
En aquest programa d'Està sí o sí, el Josep Maria Minguella. Minguella, què tal? Bona tarda. Sí, hola, Minguella, bona tarda. No sé si ens escolta el Josep Maria Minguella. Mirem de recuperar-lo de seguida. Oli, són espectaculars les imatges que estem veient de la Casa Rosada, les últimes hores.
Sí, 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 sí. Per això preguntem el que preguntem a l'audiència, no? Si és excessiu o merescut. Jo crec que hauria d'haver una tercera opció. Merescut i excessiu. Però sí, sí, són espectaculars perquè no era d'aquest món, era un déu. L'Església maradoniana era un déu, Diego Armando Maradona, i per tant és raonable el que s'està veient allà a Buenos Aires, i no només a Buenos Aires, sinó també a Nàpols.
Sí, sí, clar.
Quan vam arribar l'any 90, que vam estar allà, quan va guanyar el segon Scudetto davant de la Lazio, doncs ja vam veure tots aquells murals de Diego Armando Maradona. És espectacular el que es va viure allà i el que s'està vivint també, no només a Buenos Aires, a l'Argentina, a tot el món, sinó també, especialment a Nàpols, on va estar, i és un déu també allà, 7 anys de la seva vida, jo crec que els millors anys, perquè aquí doncs, va patir l'hepatitis, va patir aquesta malaltia, va patir la lesió de Goicoechea, i per tant no va gaudir tant l'afició del Barça, encara que anava molt, molt aviat al camp per veure escalfar Diego Armando Maradona. Jo estava pensant que ara, per exemple, amb aquesta pandèmia, amb el Covid, seria impossible doncs, l'espectacle de Maradona, perquè Maradona treballava no per la televisió, treballava pel públic que estava allà als estadis.
Sí, jo era un d'ells. Minguella, què tal? Bona tarda.
Hola, com anem? Molt bé.
Bé, home.
Dintre de tot, dintre de tot.
Sí, sí, sí. És una tràgica notícia.
Sí,
en bueno. En fi, els últims anys de Maradona ja ens havia donat algun ensurt, un darrer molt, molt recent, però, en fi, sempre que arriba la notícia impacta molt, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que feia molt temps que era persona d'alt risc, podríem dir, perquè bueno, per les seves circumstàncies, ell mateix ho sabia. Un día em va dir, fíjate tú, con todo lo que yo he hecho y lo bien que he llegado a jugar al fútbol, si no hubiese hecho esto, ¿dónde habría llegado? Es decir, el mateix era conscient d'això, però no podia fer més. Vull dir, era un desastre, era una edició totalment molt dura i que no va poder mai deixar-ho. I, malgrat això, va jugar, i va jugar molts anys, i va aguantar i tot això. I, bueno, pues, però l'altre ja era... I era una cosa que qualsevol moment podia passar perquè és que es va maltractar molt, molt. Sí, sí. I clar, i quan tu matxaques el teu propi cos, en el moment que el cos no dona més. No?
Has explicat moltes vegades la història del seu fitxatge. Ara, quan mires enrere, de què te'n recordes més?
Bueno, la veritat és que ho tinc molt, molt present, totes les coses. El primer que la vaig veure al camp d'Argentino Juniors, un dia a la tarda, a les 5 de la tarda, tot això, que em va sorprendre molt. No? Era molt fàcil que et sorprengués, perquè amb 15 o 16 anys ja feia coses realment diferents. Després tota la batalla que hi va haver-hi per portar-lo al Barça, perquè els militars argentins s'hi van oposar quan el Barça ja ho tenia tot firmat. Infinitat de viatges que vaig haver de fer amunt i avall, satisfactòriament, vull dir, satisfactòriament, que hi anàvem tot de gust, perquè anava allà, a més a Buenos Aires, una ciutat meravellosa, i a més hi ha 10 o 12 equips de futbol, com vol dir que el que li agrada el futbol en té a totes hores. Però jo sempre recordo una anècdota que... una anècdota, una circumstància que dius, bueno, aquest és algo diferent. un dia que jugava al camp del River Plate, ell jugava a l'Argentino Juniors, que és un equip petit a Buenos Aires, que treballa molt amb futbol base, amb joves i tal, i agafa una pilota al mig del camp, comença a netejar jugadors de primer nivell de River Plate, arriba a l'àrea, li surt el Fillol, el dribla també, i entra cap a dintre la porteria amb la pilota, i el Fillol arrastrant-se de ginolls per terra intentant parar-lo. Una cosa que dius, això, com diu que ha sigut això? I es deia, que jo com portava tant per allà, i també parlava per ràdio, a Ràdio Rivadavia, amb el Gordo Muñoz i tot això i tal, el directiu de dirigente de Barcelona, tan i tal, i quan passa això, allà a Argentina, els camps, com que tots, quasi tots estan a Buenos Aires, hi ha una zona pels visitants, hi ha una zona local i una zona pels visitants, i els visitants hi van al camp. Van quan s'hi podia anar, ara no hi van. I llavors, quan fa aquest gol, salta el grup aquell de seguidors i diu, Minguella, Maradona no se va, Maradona no se vende. I jo dic, bueno, no se vende ahora, ja volem, no vaig dir res, no? Però és d'aquelles coses que et marquen, perquè futbolísticament era un jugador excepcional, no cal dir-ho. Sí, sí. Ell ha tingut dues circumstàncies que no les ha buscat. Primer, no va buscar el malament que li va anar a Barcelona a nivell de lesions i malaltia, que va canviar la història del Barça i la història d'ell.
L'hepatitis i l'entrada de Goico l'any següent.
Exacte, que si no passa això, normalment el Barça hagués guanyat com a mínim una Lliga i el Núñez no el ven ni que li haguessin portat tot el dolor del món. No es va guanyar, va crear dubtes i tot això. Però ell va anar a una zona que, a l'arribar un jugador com a Maradona, que ja era molt conegut perquè estan a Argentina, la Juve i l'Inter i tal, van lluitar amb el Barça per emportar-se'l, que anés a la Juve, al Nàpoles, allò va ser una... Abans que trepitgés el terreny de joc, ja era un ídol impressionant, com després ho va ser...
Perquè els poderosos estaven al nord.
Ah, exacte. Perquè era la lluita dels petits i dels que tenen sempre problemes, o d'això que és de Roma en avall, sí. I fixa't que quan ell arriba, si no estic mal orientat, mai un club de Roma en avall ha guanyat una lliga, no ha guanyat cap títol.
Sí.
Ha guanyat tot els a dalt, i llavors arriba ell i guanyen dues lligues, i bueno, es crea una revolució i és un ídol etern.
Sí, sí.
I a Argentina passa algo diferent però semblant.
Amb el Mundial.
No, amb el Mundial. A Argentina, quan jo estic al mes d'abril negociant 82, hi ha el passe definitiu, hi ha una guerra entre Anglaterra i Argentina per les Illes Malvines.
Ah, sí, sí.
I els militars fan uns partes, que em recordava uns partes d'una època quan era petit aquí a Espanya, amb el qual diuen que pràcticament els argentins estan arrasant els inglesos. Quan el que feien era que hi havia una trinxada de nois joves que anaven de tota, que els enviaven soldats de 18, 19, 20 anys de tot d'Argentina cap allà. I els enganyaven així. Fins al punt que jo parlava alguna vegada amb Espanya i aquí em deien, no, vaya desastre, Argentina, em deien aquí, vaya desastre, els estan matant, etc. I jo els hi deia als argentins i no s'ho creien. Vaig arribar a tenir problemes personals perquè es pensaven que jo anava contra Argentina. Bueno, quan després se sap les coses. Hi ha tantes famílies que queden molt tocades perquè han perdut un fill, han perdut un germà, han perdut un no sé què, després d'una guerra com aquesta. Resulta que al cap d'un temps el Maradona juga un Mundial, juga contra Anglaterra, els hi fa un gol de trampa, podríem dir.
Amb la mano de Dios,
per més alt, i els hi fa el millor gol del Mundial, amb que sembla aquell gol que et dic d'allà, de River Plate.
Per això a Nàpols és un déu, exacte. I a Argentina un altre.
Exacte, sí. Que és jugador, però unes circumstàncies personals que t'estic dient que van molt més enllà de lo que ha fet un jugador sobre un terreny de joc.
Sí, sí. Deixeu-me saludar a un altre home que va tenir molt a veure en el fitxatge de Diego Armando Maradona, que és el president actualment de la gestora del Barça, el senyor Carles Tusquets. Senyor Tusquets, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar a Sportscopy. Permeti'm que faci una mínima pausa per la publicitat i seguim parlant de Maradona.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Vas
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tres i 25 minuts de la tarda, recordant la figura de Diego Armando Maradona a Esports Cope, ara amb el senyor Carles Tusquets, que, senyor Tusquets, vostè va tenir una gran participació tant en el fitxatge de Maradona com després en la sortida de Maradona cap al Nàpols, també, no?
Bueno, la meva intervenció va ser, una vegada signat el contracte durant el Mundial que es feia a Espanya l'any 82, aquí al carrer Mare Girona, un restaurant que hi havia,
Lamenta.
El president Núñez m'entrega el contracte i jo, com a tresorer, em diu, bueno, executa els pagaments, no? I el que vaig veure analitzant el contracte és que deia una cosa que em va cridar l'atenció, que era, les xifres estaven en dòlars americans,
sí,
però pagadera en moneda local oficial, el canvi oficial a Argentina, no? En aquells moments, l'any 82, com en molts moments de la història d'Argentina, era una situació convulsa, també econòmicament, inflació disparada, tipus d'interès també, tremenda, la situació econòmica era tremenda. No? I hi havia el canvi oficial, doncs miro exactament, analitzo quin és el canvi oficial, i no hi havia un, hi havia 30 diferents. Està, llavors, li vaig dir al president, escolta, em sembla que aquí podem estalviar-nos molts calés del que hem firmat. Ah, sí? Com es fa? I què és el que van fer? I el Minguell és testimoni, perquè va participar...
Sí, me'n recordo perfectament, Carles.
Va participar amb mi en les negociacions per decidir quin era el canvi oficial amb el president d'Argentina Juniors i amb el de Boca Juniors, amb tots dos, no? Fins que vam arribar a un acord a l'AFA,
amb el Grondona, amb el Grondona.
Exactament, amb la seu de la Federació Argentina. Però prèviament, jo havia decidit fer una altra cosa, que era els diners destinats a la compra, el que varen fer va ser comprar bons externs de la República Argentina que estaven cotitzant al mercat de Nova York amb dòlars.
Bonex, recorda?
Bonos externos de la República, etc.
Sí, sí.
I agafar, comprar aquests bonex i després vas canviar-los a la borsa de Buenos Aires contra pesos. En definitiva, i per no fer-ho més llarg, no? El Barça va estalviar més de la meitat del cost inicial.
Quan va costar? Quan va costar?
Era d'un milió i pico, i es va pagar al final a la vora de 5, una miqueta menys de la meitat.
5 milions de dòlars.
Va ser rècord mundial, els 10 milions i mig, que era el contracte,
sí, sí,
era rècord mundial d'aquell moment.
Sí.
No hi havia hagut cap transacció en aquells moments amb aquest nivell de preu. Va ser el rècord. Després, ara amb aquests diners no compres ni un defensa durant, bueno, però en aquella època va ser rècord.
I pel traspàs, quan es va cobrar?
A la vora de 8, aproximadament. Però,
sí, 8 milions.
Sí, aproximadament. Amb la qual cosa, si contem el que va cobrar el Maradona aquí i el que va costar al costat, podríem dir que Maradona li va costar gratis a Barcelona, va jugar-hi gratis.
Molt bé. Senyor Tusquets, què hi ha previst al Barça per homenatjar Maradona? Sé que les banderes estan a mitja asta, a les xarxes socials, a través de tots els canals del club, se li està fent un gran homenatge. Crec que els jugadors lluiran braçalet negre el proper partit, no? Hi ha alguna cosa més prevista?
Sí, home, també hem demanat un minut de silenci a la Federació Espanyola, suposo que sí, que em diran que sí.
Sí.
I després... segurament farem una delegació, com no es pot viatjar, per problemes de viatjar, doncs delegarem amb un exjugador del Barça argentí, segurament Javier Mascherano, que va ser capità, perquè ens representi degudament el funeral, no?
Molt bé.
I enviarem doncs, tots els condols, les corones corresponent, etc.
Perfecte. Senyor Tusquets, gràcies. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Charlie, una... Carlos, adéu.
Escolta, també potser dir
sí.
que enguany ja va ser oficial el fitxatge, sí. Tu i jo vam tornar amb ell en l'avió, perquè sí. va arribar a primer a Madrid i després a Barcelona,
sí, sí.
Era... ja no hi havia ningú més, excepte tu i jo, sí, sí.
Sí, sí. Exactament.
És la famosa foto amb un nom Minguella que surts allà amb el bigoti allà darrere de Cister Piller i Maradona, no? O què?
I fumant.
I fumant, sí, sí, sí. Gràcies, senyor Tusquets, que vagi bé.
Que fotografia.
Adéu, adéu.
Vaya trio de la benzina, Josep Maria. Vaya
sí,
trio.
Noi, sí, sí, noi, sí, sí, però molts records, sí, no, sí. Però bueno, dia a dia, perquè, escolta, la cosa s'està complicant, Manolo.
Ja lo creo. Però bueno.
A veure, que
però
tenim bueno, també...
Vamos a seguir.
Seguim. Mira, tenim ara l'Àngel Pichelonso, que va ser company de Maradona al Barça. Àngel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Explica'ns com era Maradona al vestidor, Àngel.
Molt normal, un mes. Era proper... Tenia, òbviament, més relació amb uns que amb uns altres, però això és típic en tots els vestidors, perquè tu tens més empatia amb uns que amb uns altres, per les circumstàncies que sigui.
Sí.
Però el seu comportament sempre va ser molt, molt, molt correcte. Era un mes. Mai va anar de divo, mai va anar de crack, no vam... ni era soberb, ni res d'això. No? Era molt, molt normal. És que, de fet, era molt bon xaval. Jo crec que el problema de Diego va ser que va arribar massa jovenet al Barça.
Ja.
Tu recordes...
Quatre sí. anys després...
Sí.
No, ja no hagués arribat allò al Pizzi, s'hagués anat a Itàlia.
Tenia que haver durado más de dos anys aquí,
bueno,
claro.
És que estava obligado el Barça a tener una època dorada con Maradona.
I Schuster, Maradona i Schuster eren la parella.
Maradona i Schuster. Sí, és cert que Schuster, aquest primer any surt de la lesió al genoll, recordeu que estava Simonsen i al final decideixen que sigui Schuster i encara no està bé. Però tenint els dos dels millors jugadors del món, d'Europa i del món, i tenint, a més, la resta de la plantilla, que pràcticament tots érem internacionals per Espanya, eh? I això, teòricament, és dir, per marcar una època d'èxits i de títols...
Pichi, i amb dos estrangers només per equip.
Sí, sí, però això dic, els dos estrangers tenies els millors... I de fet, mira, el més greu de tot és que l'any següent que marxa Diego, que ve Archibald, que no li vull faltar ni molt
menys
els mèrits a Archie...
Però es guanya la Lliga, no?
Que guanyem la Lliga, però amb molta diferència.
Sí.
Per tant, el més normal és que aquella època hagués estat una època dorada del Barça a nivell de títols d'èxits.
Ángel, tú que estuviste cerca de él marcando goles, marcaba goles Maradona y tal, ¿cuál, tú recuerdas alguno especial o no?
Para ¿Estabas? Mí el Estrella Roja, yo estaba en el banquillo en el campo de la Estrella Roja, además
la vaselina,
con aquel ambiente que había en el campo que no te puedes imaginar, ¿eh? Es el ambiente más infernal, más que el del Celtic.
¿Y estuviste también en Magdeburgo?
Sí.
Precioso aquel también, ¿eh?
Sí, pero aquel es que yo en el campo vi que tiraba la pelota. Esa es la sensación que me quedó y el recuerdo. Luego igual cuando lo he visto digo, hombre, pues no es tanto, ¿no? Pero me dio la sensación de que tiraba el balón al cielo y que bajaba.
Sí.
El de Magdeburgo fue estava...
también. I el del Bernabéu també, el del retall mític que es menja el pal...
Sí. No, si has d'escollir gols de Diego, entens un muntó, perquè era un jugador, a més, tècnicament, sense cap mena de dubte, el millor jugador que jo he conegut, amb molta diferència, a més a més.
Es decir, cuando estás viendo ahora vídeos enlazados y goles y todo eso, sobre todo en el Nápoles y en la selección argentina, también alguno aquí, lamentablemente, estuvo poco tiempo en el Barça, dices, jo, pues... No sé qué decir, si Leo Messi o Maradona, ¿eh?
Bueno, cada uno en su época. Diego, en esta época, sería el mejor jugador del mundo y Messi, en la época nuestra, hubiese sido el mejor jugador del mundo.
Sí. Àngel, una abraçada. Gràcies per ajudar-nos a recordar Diego.
Vale, vosaltres.
Adéu, Pichi.
Desfila més gent per Esports Cope. Ara el periodista argentí, que porta moltíssims anys aquí, el Fabián Ortiz. Què tal, Fabián? Bona tarda.
Hombre, oh, Fabián.
Bona tarda.
¿Cómo estamos, Fabián?
Molt bé. I vosaltres?
Bé, home, aquí recordant la figura de Diego, que a tu et va marcar la vida també, no, Fabián?
Home, de fet, podria dir que jo estic a Barcelona una mica per culpa del Diego. Perquè jo vaig arribar l'any següent que ell va fitxar pel Barça. Sí. De fet, jo estic aquí més que res pel Menotti, diria, no? Perquè és l'any, és la temporada... Jo vaig arribar al maig del 83, que era la pretemporada del Barça, la primera pretemporada del Barça de Menotti. Sí. I aquí segueixo.
I viniste perquè tenies la pareja que treballava en Maradona Productions, no?
No, en realidad no fue así. Vinimos por una decisión de los dos y cuando llegamos aquí, entonces mi ex entró a trabajar para lo que eso, se llamaba The First Champions Productions, que era el nombre de la empresa.
Clar. Fabián, amb Maradona hi ha un debat etern que l'acompanya i l'acompanyarà sempre, que és una mica el debat entre la persona humana i el mite futbolístic, no? La persona humana amb els seus defectes, les seves addiccions, els seus comportaments estrambòtics i la figura futbolística, que jo crec que és indiscutible.
Sí, això va passar a la vida de molts grans homes de la cultura i de l'esport, podríem dir, també com part de la cultura popular, no? És a dir, hi podem començar amb noms com el Mozart i arribar fins on vulguem, no? A mi no m'agrada barrejar, en el sentit que, no? Jo, com sabeu, ara treballo des de fa molts anys com a psicoanalista, no? I el Freud també va ser un home que va ser assenyalat com, ai, sí, el Freud era cocainòman i volia tenir o mantenir relacions sexuals amb la cunyada i tal. A mi tot això m'és igual. És a dir, els creadors, els artistes, els pensadors, els filòsofs, se'ls ha de jutjar per la seva obra, no pels seus actes com a homes, com a mortals, com a persones. I jo crec que el Diego, com a persona, va tenir els problemes que va tenir fins a l'últim moment. De fet, la seva mort es deu als excessos, amb les drogues, amb l'alcohol, amb el sexe i amb moltes coses més. Però com a futbolista, com a esportista, va ser el més gran de tota la història. Jo vaig tenir la sort de veure jugar una mica al Pelé. I després, òbviament, he vist el Messi i he vist a molts i molts grans jugadors. Però mai ningú, ni tan sols el Leo Messi, li arriba a Maradona en quant a tècnica i sobretot en quant a carisma. Quan diem carisma és la capacitat de fer d'un equip, em permeto l'excés verbal, de merda, com el Nàpols de l'època, fer un equip campió d'Itàlia, campió de la Lliga, campió de la Copa i fer-lo, a més, campió d'Europa. O sigui, campió de la Copa de la UEFA de l'època.
Sí, sí.
I això ho va fer el Maradona gairebé sol. I ja sé que sóc injust quan dic sol parlant d'un equip, o sigui, d'un esport d'equip, no? Però si repassem les alineacions d'aquells equips, doncs, i fins i tot podríem afegir els equips de l'Argentina del Mundial 86 i del Mundial 90, que arriba a la final i li roben aquella final, doncs aquells equips de Bilardo tampoc eren uns equips de grans talents. I era la figura del Diego, el talent del Diego, i a més el sacrifici i l'entrega del Diego, el que va fer capaç l'Argentina de fer aquells dos Mundials.
Sí, sí. Sí, senyor.
Fabián, moltes gràcies. Una abraçada forta.
De res, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. I també tenim el Tomàs Guas, que va viure també com a periodista molt de prop a aquella etapa. Què tal, Tomàs?
Hombre, i tant. Yo creo que aquí la cosa es que ya tenemos unos ciertos años, pero sí, home, yo recordo l'arribada al Barça extraordinària, de la presentació a l'últim merder quan se va al Nàpols, i després, hombre, els dos Mundials de la seva vida, no? A més del nostre, però que va ser... No va tenir aquests partits a Sarrià i a Espanyol, que li fugia aquests antics tremendes, però després tant el d'Alemanya com el primer a Mèxic, que va ser una cosa magnífica, no? Jo vaig ser el dia de la mano de Dios, sí. I després amb la final, és que... inolvidable, no?
Sí, sí.
Sí, sí. Oye, yo te escuchaba anoche en el partidazo atentamente, bueno, a todos, a Minquella, fue sensacional, ¿no? Y recordabas, yo también, aquello de Magdeburgo. Aquello fue tremendo, ¿te acuerdas? Que íbamos en aquel autobús desde Berlín a Magdeburgo, que tuvimos que parar. ¿Te acuerdas? Zisterpiller andaba por allá también.
Qué golazo. Sí, sí, sí. No, yo la primera vez que iba a la Alemania Oriental, y no te acordarás tú, que el famoso José Manuel Muñoz...
Sí, que le tuvimos que esperar, que le detuvo allá la policía.
Sí, le trajeron los bombos. Sí, los bombos le trajeron con dos metralletas, que no veas. A la llegada al hotel, como se viajaba un lunes, el partido era el miércoles, creo yo, que se vivía como se tenía que vivir, no con las prisas de ahora, yo bajo y estaba Miguel en la puerta del hotel. Y digo, ¿qué? Y dice, dame una vuelta... Y digo, sí, vamos, salimos a la calle, no había nadie, y a los 100 metros nos pararon dos popos, dos policías de la Alemania Oriental, vestidos de policías, con unas pipas que no veas. Y entonces, claro, los dos allí colocados, y yo, Miguel, y apuntando el escudo, Barcelona, equipo tal.
Maradona
está aquí durmiendo, tal. Y va a ser una cosa realmente espectacular. Lo que decíamos también, comentando muchas veces, aquella relación con los futbolistas, pues que se ha perdido ahora, pues ya viajabas juntos, compartías las cosas juntos, y cuando llegan momentos pues como este, pues realmente pues tienes un bagaje de anécdotas, de conocimientos todos, que ahora pues me imagino que eso resultaría imposible.
En Nimega, que jugamos también un partido internacional,
sí,
y tal, jugamos a los bolos con Menotti.
Imagina't.
Que andava por allà, no?
Volia parlar d'una altra cosa, Minguella, que s'ha comentat molt de com era la vida de Maradona aquí a Barcelona, en aquella casa, allà a Pedralbes, on hi havia molta gent allà i tal, i passaven moltes coses, no? O què? No en sent el Minguella ara.
Está atendiendo a todo el mundo. Argentina, sí. Le llaman de Nápoles.
No, Minguella,
de todas partes.
Estoy de acuerdo.
No, et preguntava per com era la vida de Maradona a Barcelona en aquella casa de Pedralbes. Que allà hi havia molta gent i tal, i passant moltes coses, no?
Bueno, és a dir, sempre les fàbules i les històries són unes i després al final queden el que queda. Això passa a la vida amb totes les coses. Hi ha un granet a un puesto i al final allò resulta que és un munt de grans. Maradona va anar a viure en una casa sensacional al carrer San Francisco davant del Col·legi Taula. I el Maradona per ell mateix ja tenia ell i la dona. Em sembla que ja tenien un fill, una nena i tal. Hi havia el pare, hi havia la mare, hi havia la germana amb el seu marit. Això d'entrada. Després arribava gent que havien jugat amb ell, o de juvenils i tal, i no sé què, i anaven formant grup. I va arribar un moment que hi havia 10, 12, 14 persones, que era el que es va dir el clan Maradona.
Sí.
I també amb això es va anticipar el Neymar, perquè el Neymar també va portar els tois o no sé què dia.
Sí, també té clan, sí.
I tothom feia molta broma, no, els tais i tal. I en canvi Maradona va quedar per alguns mal pensats o no sé què. No, sí, perquè jo he vist allí això, i he vist allò, i arribaven no sé qui, i no sé quantos i tal. Tu has vist?
No, jo no.
No.
Jo sento històries i tal.
Ah,
sento que la seva vida va començar a torçar-se aquí, però no ho sé si és veritat o no.
Ah,
va ser a Nàpols, o...
I algú ha vist això? Què et deia? Un granet es fa una fàbula, i gran.
Sí, que s'ha exagerat una mica amb tot allò.
El Maradona va tenir molta desgràcia, i el Barça també, de tenir una lesió molt greu, més allà de com va ser i tal, i de tenir una malaltia. Si no, amb el Maradona haguéssim viscut claríssimament una època Di Stéfano amb el Madrid, l'hagués viscut aquí, o la que estem visquent amb el Messi. I això és així. I no li dongueu més voltes. I ja, jo em molesta molt, perquè jo ahir, els altres dies, m'he enfrontat amb companys i tal. No, que tu el vas veure? Tu vas veure que hi anava aquest tipus de persones allà? Tu vas veure... No, bueno, i tu pots tirar porqueria contra una persona, porqueria d'aquest tipus sense saber-ho? Maradona va tenir molta desgràcia aquí, el Barça també, se'n va anar a un puesto que va tenir una facilitat horrorosa per entrar dintre el món de la droga, i allí es va suïcidar com a persona. I ja està. I això, quanta gent li passa al món que desgraciadament està enganxat a la droga?
Molta.
Pues, és una llàstima, i què? Diem això o els diem quina llàstima, pobra persona, que s'hagi caigut així? I aquesta és la cosa. I tot i així, tenia tal caràcter que un dia em va dir, no entiendo con todo lo que yo he hecho, cómo he podido jugar tanto tiempo al fútbol.
A ver.
Jo va dir, jo tampoc ho entiendo, però eres muy fuerte i bueno, ha sigut fort fins al final.
Minguella, gràcies,
A vosaltres.
Agraeixo aquests minuts, que t'hem tingut una bona estona. Que vagi molt bé.
Adéu, José María.
Adéu, Manolo.
Tomàs, una abraçada forta, gràcies,
A vosaltres.
3:15, seguim una miqueta més parlant de Maradona.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
El Pla B de Koeman goleja Europa. Els titulars han pres nota i ho voldran demostrar a la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Osasuna.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Vinga, obrim debat a Esports Cope, passo llista, Dani Senabre, hola, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Saludo al Júnior Minguella també, què tal, Júnior?
Hola, amics.
Bona tarda, i al Gustavo Carrizo, el periodista argentí Gustavo Carrizo. Què tal, Gustavo? Deu estar per aquí el Gustavo, si no el recuperem de seguida. No tenim gaire temps, perquè ens hem allargat molt recollint testimonis sobre la vida i miracles de Diego Armando Maradona, però sí m'interessa el vostre punt de vista. Dani, tu que ets una mica més jove que la majoria dels que hem intervingut fins ara, perquè em trobo molta més jove, amb molta gent jove últimament, que em diu que exagerem una mica amb la figura de Maradona, perquè ells tenen potser una imatge més del Maradona personatge dels últims anys que del Maradona futbolista.
Sí.
I em diuen, no, exagereu una mica, no hi ha per tant, ha donat una imatge últimament lamentable, i genera una mica aquest debat i tu els has d'explicar, home, és que aquest tio és un mite del futbol mundial. Clar.
No, és que les dues coses són certes, no? Vull dir, és evident que és un mite i és evident que per la gent que no ha viscut el mundial, els mundials i no ha viscut tota l'etapa de Maradona a Barcelona o a Nàpols, evidentment, doncs és més un personatge que una persona. Jo, molt ràpid, clar, jo el recordo més. On més el recordo per edat, doncs és el Sevilla, l'última etapa a Boca, amb Argentina, però ja cap al final, el mundial...
T'has perdut l'etapa bona.
Clar, m'he perdut l'etapa bona. Evidentment, he vist totes les imatges i conec totes les històries i estava escoltant atentament tot el que expliqueu, que és brutal. Però jo només tinc aquest dubte, no?, de què queda... O sigui, si tu pares pel carrer una persona i li dius Diego Armando Maradona, què és el primer que li ve al cap? Els gols i les jugades i tal, o la droga...
Jo crec que depèn l'edat que tingui.
Segurament, possiblement és així. I també em sap greu que és, de tots els cracs jo crec que ha tingut el Barça, és el que la seva millor etapa no ha estat a Barcelona, no? Perquè jo crec que el millor Ronaldinho, el millor Ronaldo, el millor Cruyff, el millor Kubala, per suposat, el millor... tots han estat al Barça, i jo crec que el millor Maradona segurament ha estat al Nàpols o amb la selecció argentina.
Totalment. Júnior, tu a quin any vas néixer?
Jo el 82, ara no ha dit, jo desconeixo l'edat del Dani. No, ets més gran que jo?
No, tinc un any... jo sóc del 81, sí.
No, t'ho pregunto, Júnior, perquè tu vas néixer coincidint pràcticament amb l'arribada de Maradona, no?, al Barça.
Sí, el meu pare porta ja diverses hores des de que la Lliga Notícia diu que va arribar. El peluix que em va portar a la clínica, evidentment jo d'això no me'n recordo.
Maradona et va portar un peluix a la clínica,
Sí, enorme, encara el guardo a casa.
Ostres.
I evidentment jo això no ho recordo, però sí que he tingut la sort de tractar-lo, de conèixer-lo i de veure el seu futbol. Inclús el vaig veure en directe a Estats Units. I per mi, sens dubte, és ha sigut el jugador que més m'ha impactat i que crec que ha sigut el número 1 de la història. De fet, si a mi em preguntessis quin seria el teu ideal de jugador perfecte, et diria, doncs mira, un jugador amb el tarannà i el caràcter del Risto, sí. I la qualitat de Leo Messi. I aquest jugador està encarnat en Maradona.
Està bé. Tenim per aquí el Gustavo Carrizo també. Hola, Gustavo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Que me interesa tu opinión porque tú en los últimos tiempos has sido muy crítico con la figura de Maradona.
Sí, siempre. Saben que no comulgaba más con lo extra futbolístico, ¿no?, que tenía que ver con Diego. De hecho, siempre cuento una anécdota. La única vez que yo no pude dormir por algo relacionado al fútbol fue cuando nombraron a Maradona entrenador de la selección argentina. Me parecía algo tan absolutamente injusto, un despropósito mayúsculo. Después, por supuesto, desgraciadamente, todos mis temores se cumplieron, ¿no? Pero más allá de eso, ayer lo charlábamos, Iván, por teléfono, yo soy de los que se resiste a ver a las figuras, como en este caso Maradona o cualquier otro deportista, como ejemplos a seguir, ¿sí? Yo creo que son personas que arrastran su peso también de su propia vida. Sí. Y bueno, Maradona equivocó el camino, él era responsable, no perjudicaba a nadie más que a su propio entorno y a él particularmente. Y por eso me dolía cuando se lo juzgaba con tanta dureza, ¿no? Creo que se le exigía demasiado. Para mí, bueno, yo lo veo siempre como si fuera un superhéroe, ¿sí? Maradona se graduó de superhéroe con aquel partido frente a Inglaterra. Te diría que incluso ese partido fue más importante que la final del Mundial o todos los triunfos que puede haber conseguido con la selección.
Sí, sí, por la connotación. Sí.
Claro, una connotación. El país venía sufriendo una represión de años. La única felicidad que tenía surgía por parte del fútbol. Y esa felicidad se llamaba Maradona. Además, enfrentarse a Inglaterra, ¿no? En ese contexto, que de repente a nosotros, yo tenía 10 años cuando se produjo la guerra de Malvinas, nací en 72. Un enemigo que para nosotros era culturalmente admirábamos a Inglaterra, y de repente era nuestro enemigo, no entendíamos nada. En ese partido, Maradona se convirtió en eterno, como dicen ahora, ¿no?
Una respuesta rápida, Gustavo. ¿Tú crees que es merecidos los homenajes y la multitud que hay ahora mismo en Buenos Aires y Nápoles, o excesivo?
Sí. No, merecido. Merecido para la pasión que representa el fútbol en los argentinos. Oli, vos pensás que Maradona se convirtió casi como en un familiar de todos los argentinos. O sea, la sensación que hoy tenemos, y me incluyo, es que se murió alguien muy cercano, ¿no? Que con el que podías tener discrepancias, pero era parte de tu familia. Eso significaba Maradona.
Molt bé. Ho deixem aquí, senyors. Oli, Dani, Júnior, Gustavo, gràcies als quatre. Una abraçada molt forta.
Una abraçada a tots.
Adéu.
Maradona és etern. Seguim.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
Miren, la situación es totalmente de desborde. En total, hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de salvamento marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como otro cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour. Comprando 2 pack de 8, el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía Cope, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología, nos habló sobre la problemática de salud que genera la resistencia antimicrobiana y sus soluciones. Todo dentro de la Semana Mundial de Concienciación del Uso de Antimicrobianos y el compromiso de sociedades médicas, pacientes y Pfizer con la campaña Actúa Ahora Stop en pleno COVID-19.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia en els 5 minuts que ens queden. El Barça, notícia important, eh? Gerard Piqué ha decidit seguir tractament conservador i no operar-se. Si tot va bé, per tant, estaria entre 3 i 4 mesos de baixa. I Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui ha presentat precandidatura a Emili Rousseau.
A 11:45 del migdia, a l'auditori de la Pedrera, on, com no podia ser d'una altra manera, hi ha hagut un petit homenatge a Maradona, un minut de silenci i una rosa que ha deixat el mateix Emili en la seva memòria. De la seva candidatura, du el lema Els millors al Barça, vol comptar en Xavi, Puyol, Iniesta, i si se'l vol posar en un marc orientatiu, diu Rousseau que es situa entre un Laporta i un Sandro Rossell. De cara a les eleccions, Rousseau no descarta pactes i tampoc imposarà ser el número 1 si ho fan. Una altra confessió que ha fet ha estat que Juan Rossell finalment no ha acceptat fer una candidatura unitària. Una de les propostes que ha explicat Emili Rousseau ha estat la de fer un referèndum per posar el nom a Estadi Camp Nou Leo Messi.
Se tendrá que hablar con Leo Messi en su momento y ver si puede llegarse a algún tipo de acuerdo sin obviar situación económica en la que nos encontramos. Ahora bien, Leo Messi es una leyenda viva. El homenaje de en vida ponerle el nombre al estadio, a mí es un homenaje que sí me gustaría hacer y te voy a decir el porqué. Fallece Diego Armando Maradona con 60 años. Dentro de 40 o 50 años, yo dudo que nadie diga de ponerle el nombre del estadio a Leo Messi, porque muchos ya no tendrán en mente a Leo Messi. Lo valoro como la guinda de esa preciosa historia de Leo Messi con el Barça.
De noms propis té preparats un entrenador i un director esportiu que estan equips tops mundials i el David Dumbey, conegut del Barça, Neymar Júnior, que arribaria lliure a la temporada 21-22.
Bueno, lo que se ha hecho es contactar con su entorno, plantearle la posibilidad y una posibilidad muy vinculada a la terminación de su contrato con el Paris Saint-Germain. Estamos en conversaciones muy preliminares, su contrato todavía tiene una cierta duración y lógicamente lo que sí nos puede frenar en este momento es que la interposición de demandas contra el club pues no facilitarían su retorno en ningún caso.
Durant el mes de desembre anunciaran el nom del segon crack mundial que tenen en ment.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I avui juga l'Espanyol a partir de les 7 de la tarda, Leganés Espanyol a segona. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
S'ha apretat molt la classificació, eh? Atenció que si perd l'Espanyol avui, perd surt plaça d'ascens directe, eh?
Sí, senyor, perquè després de la victòria d'ahir del Mallorca és líder amb 29 punts, l'Espanyol, l'Sporting amb 27 i el Leganés amb 25. Avui a votar que Leganés Espanyol, un Espanyol que jo crec que farà alguna que altra rotació a l'equip. Aposto per Diego López de la porteria, Miguelón, Calero, Cabrera, Didac, Dardé, Fran Mérida, David López. Jo crec que jugarà Puado una altra vegada titular, acompanyant, evidentment, a Embarba i RDT. A la llista torna Keydi Vare, baixes en el Leganés importants en l'equip de Pep Lluís Martí, però que porta molt, molt bona ratxa. En definitiva, que l'Espanyol ha d'intentar fer oblidar el desastre de l'altre dia contra el Girona al camp del Leganés a les 7.
Recordem que ahir el Sabadell va perdre per 3-1 davant l'Sporting. Quique, gràcies, sort, que vagi bé.
A tu, chao.
En el capítol poliesportiu, recordo que avui tenim bon partit d'handbol al Palau Laurana entre el Barça i el Kiel. La cita a partir de 3:15. Si el Barça guanya, farà un pas molt important de cara a la classificació via directa pels quarts de final de la competició. Minut i mig i arribem a les 4. Gil, vostè remata.
Recordarem en el món del bàsquet que el pivot Simon Birgander amplia contracte amb el Joventut de Badalona fins al 2023 i que de cara al Barça o Osasuna de Lliga, Adrián, amb problemes musculars, és baixa a l'equip de Jagoba Arrasate, mentre que David García tampoc podrà disputar aquest partit. Li han comunicat que és contacte directe per d'un positiu. Ell ha donat negatiu, però seguint el protocol de la Liga, doncs ha d'aïllar-se. Qui ha tornat és Militao als entrenaments del Madrid i hi ha un positiu al València, encara sense determinar. Avui han passat proves PCR i ha cridat l'atenció que Denis Cheryshev les ha passades des del seu cotxe per tornar immediatament cap al seu domicili, es suposa, i no participar de l'entrenament de la resta de la plantilla del València.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
Una cosa més, Valllori, sí. Recuerdos de Arturo Vidal. Adeu.
Ah, sí, li pots tornar. Que vagi bé, gràcies.
Adeu.
Marxem actualitzant enquestes. Avui us preguntem per la figura de Maradona. Els homenatges a Maradona són, creieu que merescuts la gran majoria, 65%, que excessius el 35%, i en clau espanyol la travessa del Leganés espanyol. Aposteu per l'U al 27%, per la X al 24%, per la victòria de l'Espanyol, que esperem que es produeixi al 49%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.